Són les 8 del matí. Molt bon dia des de Pals.
Bon dia d'estabilitat meteorològica, jornada amb pocs intervals de núvols i temperatura màxima més baixa que ahir, al voltant dels 14 graus.
Supermatí, Ràdio Capital de l'Empordà, Dani Cortés.
Bon dia a tothom, bon dia de sol, algun núvol dispers, de les temperatures màximes avui una mica més frenades que ahir, després de la calor que vam arribar a tenir en alguns punts ahir al migdia, realment a la Bisbal feia bastanta calor. Avui, per tant, un dia amb temperatures màximes més frenades. A Pals ara mateix tenim 4 graus, a Verges 5 graus, a Sant Feliu de Guíxols 3 graus. Un dia avui al Supermatí en què farem repàs de l'actualitat a la comarca. Explicarem i actualitzarem les dades del coronavirus, en què veiem que les dades guanyen estabilitat a Balsa, però sí que són estables, i que ja hi ha 1.568 persones vacunades. A més, a les escoles hi ha 27 classes confinades i una setmana més els comerços del Baix Empordà, concretament els de Platja d'Aro, han tornat a obrir simbòlicament per reclamar ajudes i deixar de sentir-se abandonats. Tant de bo aquestes ajudes arribin aviat. Les 8 i pràcticament 2 minuts. Benvinguts a la Ràdio de l'Empordà. Avui al Supermatí parlarem amb la Meritxell Pérez, que és la directora de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós, que ja s'ha posat la vacuna i que ens explicarà com es troba i com estan concretament els vacunats de la seva àrea bàsica de salut. També un dilluns més recuperarem la secció de les veus de l'Empordà. Parlarem amb la Marc Coll, que ens portarà un altre personatge molt interessant des de Palafrugell. Saludem la redacció d'informatius de Ràdio Capital. Anna Salvador, bon dia.
Hola, bon dia.
Paula Brines, bon dia.
Hola, bon dia.
Paula Balsebre, bon dia.
Hola, bon dia.
I Eugènia Güell, bon dia.
Bon dia.
Les dades del coronavirus a la comarca guanyen estabilitat.
Durant aquesta última setmana es van detectar uns 40 casos menys que fa dues setmanes. Això significa que hi ha certa estabilitat, però encara no es pot dir que la situació millori. Els municipis amb pitjors dades de l'última setmana en casos positius són Palamós i Calonge i Sant Antoni.
Mentrestant, hi ha 1.568 persones vacunades al Baix Empordà.
La bona notícia és que ha augmentat el ritme de vacunacions i que gran part d'aquestes vacunes, més de 1.000, s'han administrat durant l'última setmana. Això es deu a que es van vacunar professionals dels serveis de salut integrats del Baix Empordà i els residents de Palamós Gent Gran, a part d'altres residències de la comarca.
Insistim que avui parlarem amb en aquest cas, la Meritxell Pérez, que és la directora del CAP de Palamós, una de les persones que s'ha vacunat contra el coronavirus. A les escoles de la comarca hi ha 27 classes confinades.
Sant Feliu de Guíxols és el municipi que més classes confinades té, amb un total de 15 grups de 5 centres diferents. El segueix Palafrugell amb 4 classes confinades. La resta estan repartides bastant equitativament entre diferents municipis.
Seguim parlant de conseqüències econòmiques de tot el que estem explicant, perquè els comerços de Platja d'Aro han tornat a obrir simbòlicament per reclamar ajudes i deixar de sentir-se abandonats.
Asseguren que el confinament perimetral i el tancament de cap de setmana els arruïna. El suport als comerciants és molt important a Platja d'Aro, si bé bona part dels que tenen botiga no han pogut protestar perquè no són del poble i el confinament perimetral els impedeix venir.
Molts segur que el vau notar, es va notar per molts punts de la comarca, fins i tot a Ullastret ens deien que s'havia sentit aquest terratrèmol que dissabte al migdia va sacsejar alguns punts de la comarca.
Des de l'Ajuntament destaca...
No és aquest tall el que estem buscant, sinó... Vaja, ara el trobarem. Però mentrestant l'Anna Salvador ens estava explicant que la Bisbal denuncia més de 20 sabotatges als parquímetres de la vila.
Des de l'Ajuntament destaquen sobretot la segona quinzena d'agost, just després de la Festa Major. Tots els parquímetres del poble estaven inutilitzables perquè algú els havia espatllat. Normalment el procediment per espatllar els aparells és sempre el mateix: posar àcid dins la màquina a través de la ranura de les monedes.
De seguida expliquem tot el que té a veure amb... Bé, no, anem-hi ara amb la Paula, explicant les característiques d'aquest terratrèmol que sacseja alguns punts del Baix Empordà.
Dissabte al migdia es va registrar un sisme de 3,3 graus a les 12:40. L'epicentre va ser Cassà de la Selva, però també es va detectar localitats del Baix Empordà com Santa Cristina d'Aro, Palamós o Calonge.
Tornem a la Bisbal. En l'àmbit cultural, el Drac i l'Àguila de la Bisbal d'Empordà seran béns culturals d'interès nacional.
La tramitació per tal que les figures siguin declarades béns culturals va arrencar el desembre passat, amb els treballs de digitalització del Drac i l'Àliga. Un cop acabi el procés, les figures històriques del municipi es convertiran en les primeres d'aquesta tipologia a gaudir de la qualificació de béns culturals d'interès nacional.
I avui parlarem del Terracota Museu.
Sí, perquè abans que acabés l'any vam entrevistar el seu director, Xavier Roques, i vam parlar del balanç positiu de l'any 2020, malgrat tot. Un gran nombre de visitants van passar per aquest museu i les seves exposicions i festivals, que davant de tots els impediments van aixecar el cap.
L'Hospital de Palamós incorpora la videofluoroscòpia com a prova diagnòstica de la imatge.
Sí, des del 15 de novembre de 2019, els serveis de rehabilitació i diagnòstic per la imatge han realitzat un total de 26 videofluoroscòpies. Cal tenir en compte que entre el març i el juliol de 2020 no es van poder fer arran de la pandèmia de Covid-19 i des del mes d'octubre de 2020 se n'han realitzat periòdicament un cada cop al mes.
La garoïnada de Palafrugell tira endavant tot i les restriccions.
11 restaurants de Palafrugell han decidit tirar endavant la 30a edició de la garoïnada, tot i les restriccions imposades pel govern. Des d'aquest divendres, els establiments participants serviran eriçons de mar i de moment hauran de centrar-se en un públic local. Des de l'Ajuntament de Palafrugell es dona complet suport i es posa en valor el fet que es pugui celebrar aquesta edició.
Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9.
8 i 7 minuts justos, moment de repassar la previsió del temps. Albert Aparicio, bon dia.
Hola, bon dia.
Amb quin temps comencem la setmana al Baix Empordà?
Primers dies de la setmana amb un temps que segueix amb la tònica dels dies passats. Estat de cel majoritàriament assolellat o amb alguns intervals de núvols poc abundants. Ahir va ser una jornada amb gran amplitud tèrmica quan es van passar de les gelades matinals a l'interior de la comarca fins als 17 graus a bona part del Baix Empordà o gairebé arribant als 18 graus a la Bisbal d'Empordà. Avui, menys amplitud tèrmica amb màximes més curtes d'entre 13 i 15 graus. Encara avui tindrem una mica de vent de component nord que acabarà desapareixent. Demà es pot formar algun banc de núvol baix o boira matinal, però en general el sol tornarà a ser el protagonista del dia, amb una temperatura amb una mica més alta que avui, amb mínimes de 1 a 3 graus i màximes de fins a 16 graus. El vent entre dimarts i sobretot dimecres passa a ser de component sud-sud-oest, amb garbí que es notarà més durant la tarda de dimecres. I si fem un cop d'ull a mitjà termini, entre dijous i divendres el pas d'un front portarà més nuvolositat i inestabilitat, però res destacable, amb temperatures una mica més baixes durant el proper cap de setmana.
Les principals notícies del Baix Empordà, al minut, a radiocapital.cat.
Vuit i vuit minuts, el comentari d'avui l'envia el politòleg empordanès Andreu Paneque.
Eleccions sí o eleccions no? És de veritat aquesta la qüestió? Doncs bé, comencem el 2021 i la política catalana torna a posar a l'agenda política un debat sobre seguretat sanitària. Si bé el debat sobre la celebració de les eleccions podria ser en si mateix un conflicte molt interessant sobre la democràcia, on els arguments es centrarien, per una banda, en els efectes de posposar la capacitat de rendició de comptes per part de la ciutadania, o bé, per l'altra, l'efecte de no poder assegurar la participació de la majoria de la població, el debat, com sempre, per altra banda, l'hem electoralitzat. L'hem passat per el filtre partidista i, una vegada més, les enquestes fan posicionar els diferents partits. Sincerament, en un moment de crisi sanitària i econòmica tan important com el que estem vivint, el partidisme dels partits catalans fa palès la falta de maduresa política que tenim en el nostre país. Un moment en el que els programes electorals, el gran oblidat dels últims anys, hauria de ser el centre de la campanya electoral, ens tornem a centrar en jugades mestres i en partidismes. És evident que la celebració d'aquestes eleccions és una decisió controvertida, però sisplau, com a ciutadans, amb sentit crític, crec que hem de demanar a les personalitats dirigents d'aquest país que estiguin a l'alçada. Deixin les banderes i per una vegada ens permetin a nosaltres, tot i que ho puguem fer poques vegades i de forma més o menys útil, puguem decidir el nostre futur.
Torna a escoltar aquest comentari sempre que vulguis a radiocapital.cat.
8 i 10 minuts. Ale Farben ha estrenat una nova versió del clàssic dels 90, Lemon Tree, dels alemanys Full Garden, i aquesta setmana és una de les nostres novetats capital. I'm sitting here in the boring room. It's just another rainy Sunday afternoon. I'm wasting my time, I got nothing to do. I'm hanging around, I'm waiting for you, but nothing ever happens. Driving around in my car, I'm driving too fast, I'm driving too far. I'd like to change my point of view. I feel so lonely, I'm waiting for you, but nothing ever happens. And I wonder, I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky. And all that I can see is just another lemon tree. I'm turning my head up and down. I'm turning, 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 turning around. And all that I can see is just another lemon tree. Som al Supermatí de Ràdio Capital. De seguida tornem.
Tota l'actualitat de l'Empordà és al Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9, estaràs més al dia de tot el que passa al teu voltant. El resum de les notícies més importants, comentaris d'opinió de personatges destacats de casa nostra, entrevistes amb els protagonistes de la notícia i el repàs a l'actualitat general perquè no te'n perdis cap detall. Tot el que necessites per estar al dia al Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9 a Ràdio Capital i sempre que vulguis a radiocapital.cat.
A Palafrugell ja estem de rebaixes. Després de la campanya de Nadal, ara pots passejar-te pels nostres carrers, veure les ofertes del nostre comerç, observar els seus aparadors, gaudir del nucli comercial. Tot està a punt per aquestes rebaixes. Tot està a punt per tu. Vine, passeja i compra el nostre comerç, perquè sense ell no hi ha rebaixes. Oxigen, Associació de Comerç i Negoci de Palafrugell.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Ara mateix és un quart i mig de nou del matí. Fem un repàs de la situació de la, del coronavirus, de la Covid, a la comarca des dels seus tres vessants. La vessant sanitària, la vessant de persones vacunades i també les escoles, que és el que tenim dades en aquests moments. Fa una setmana que s'ha reprès l'activitat laboral i escolar després de les vacances de Nadal. Per tant, és el millor moment per saber com està la situació del coronavirus. Comencem parlant de les dades, perquè en el conjunt de Catalunya augmenten, però al Baix Empordà hi ha certes estabilitat.
Sí, de fet, durant l'última setmana s'han detectat 426 nous casos a la comarca, gairebé 40 menys que la setmana anterior. Tot i això, els resultats positius de les proves continuen sent elevats. És per això que no es pot dir que la situació millori, sinó que de moment s'estabilitza. Això es veu reflectit en els indicadors del Baix Empordà, que han millorat respecte a fa dues setmanes, tot i ser encara alts. El risc de rebrot està a 927 i la taxa de reproducció és de 1,41. Pel que fa al percentatge de positivitat, aquest és ara de l'11,66%. Si mirem la situació de les hospitalitzacions, ara mateix hi ha 37 persones ingressades per Covid al Baix Empordà, mentre que a finals del 2020 n'hi havia 29.
Tot i aquesta estabilitat, hi ha alguns municipis més afectats que altres. Quins són els punts calents ara mateix?
Doncs pel que fa a l'augment de casos respecte a la població de cada municipi, destaca Palamós. Ja hi va haver un primer increment de casos durant la primera setmana de l'any, amb 92 casos positius, i ara sembla que la tendència s'ha confirmat amb 122 nous casos detectats la setmana passada. Altres municipis afectats actualment són Calonge i Sant Antoni, cosa que es podria explicar pel brot de la residència Marisol, o la Bisbal d'Empordà, amb 24 positius nous l'última setmana. També cal destacar que Serra de Daró s'ha detectat un positiu després de ser moltes setmanes un poble sense Covid. En canvi, a Palafrugell els positius han disminuït respecte a la setmana anterior i sembla que la situació al municipi també es comença a estabilitzar.
Per altra banda, qüestió important, la de la vacuna. La vacunació ha avançat en els últims dies. Ja hi ha 1.568 persones que han rebut la primera dosi al Baix Empordà.
Sí, sembla que el ritme de vacunacions ha augmentat, ja que més de 1.000 han estat durant l'última setmana. En total s'ha vacunat l'1,16% de la població de la comarca. I això és interessant perquè precisament el Baix i l'Alt Empordà són les dues comarques de Catalunya ara mateix amb menys percentatge de població vacunada. De moment, les vacunes s'estan administrant a residències geriàtriques i al personal sanitari que treballa amb més exposició al virus. Al Baix Empordà, durant l'última setmana, s'han vacunat professionals dels Serveis Integrats de Salut del Baix Empordà i personal i residents de Palamós Gent Gran, entre altres residències. En total, a Catalunya s'han superat els 140.000 vacunats. A més, Salut va començar ahir a administrar la segona dosi de la vacuna Pfizer a les persones que havien rebut la primera el passat 26 de desembre.
Insistim que de seguida parlem amb una de les professionals de salut d'aquí del Baix Empordà que s'ha posat la vacuna abans, però parlem d'escoles. Perquè el segon trimestre del curs escolar va començar fa just una setmana, s'ha notat l'impacte del coronavirus als centres?
Doncs podem dir que sí, perquè després d'una setmana de classes hi ha 27 grups confinats al Baix Empordà. El municipi amb més classes confinades ara mateix és Sant Feliu de Guíxols, que en té 15. D'aquestes 15, l'Institut Sant Feliu de Guíxols en concentra 5, mentre que l'Escola de l'Estació en té 4, l'Escola Mossèn Valdirí Reixac en té 3, el Cor de Maria Sant Josep 2 i l'Escola Gaziel un altre. Tot seguit, el següent municipi amb més grups confinats és Palafrugell, tot i que ja amb molts menys casos. Hi ha 4 classes confinades repartides en 3 centres diferents.
Pel que fa a la resta de grups en quarantena, ja queden molts més repartits en diferents municipis.
Sí, els 8 grups restants es reparteixen bastant equitativament en diferents municipis. Cursà i la Bisbal en tenen 2. Els segueixen Santa Cristina d'Aro, Palamós, Torroella de Montgrí i Castellpatge d'Aro, amb una classe confinada cadascun. Com dèiem, això és un total de 27 classes confinades. Tot i ser un nombre important, cal destacar que no és gaire més elevat que les 22 classes confinades que hi havia a la comarca el mes de setembre, dues setmanes després que comencés el curs escolar.
Ara mateix les 8 i 20 minuts. Som al Supermatí, som a Ràdio Capital, les 8 i 20 minuts, com dèiem, i ens fa il·lusió parlar avui, ara que parlàvem de la situació del coronavirus i aquí al Baix Empordà, les escoles i també les persones vacunades. Podem parlar amb la Meritxell Pérez, que és la directora del CAP de Palamós i que ja s'ha vacunat. Meritxell Pérez, bon dia.
Hola, bon dia.
Quan vau rebre la vacuna?
Doncs el divendres passat.
Divendres passat.
Sí, vam vacunar a l'àrea bàsica de Palamós.
Per tant, han passat 4 dies, us queden, fent els càlculs ràpid, 17 per haver-vos de posar la segona dosi, no?
Exacte, sí. Mm. En principi hem programat la primera vacuna i al cap de 21 dies hem programat ja la segona dosi de la vacuna.
Perquè sabeu a partir de quan, de quin moment, quan us posen la dosi, la segona dosi, ja podeu dir que esteu immunitzats?
Bueno, se suposa que encara s'han d'esperar uns dies, eh? A partir de la segona dosi encara no és completament efectiva el mateix dia, sinó que com a mínim s'ha d'esperar dintre una setmana, no? Per començar a tenir una mica més la seguretat. De fet, recordem també una mica que el fet d'haver-nos vacunat, el que ens assegura o el que està pensada la vacuna és per no passar la malaltia. O sigui que les mesures les hem de continuar prenent igualment malgrat estem vacunats.
Clar, podries donar positiu en una PCR, per exemple, però no la gràcia és que no desenvoluparàs en cap cas símptomes greus, no? És això.
Exacte, fins ara els estudis el que han demostrat és això. La segona part, no?, saber si encara continuarem transmetent o no, encara està una mica a l'aire. Sembla que això encara no està definit. El que sí que està definit és que t'estalvia de passar la malaltia i sobretot la malaltia greu, que això és la part més important.
Clar, clar, clar. Suposo que el moment de posar-te la vacuna d'una malaltia que ens està provocant tants estralls ha de ser emocionant, no?
Molt, la veritat és que ho va ser molt, que ho vam viure molt bé, no? Entre dijous i divendres vam vacunar les quatre àrees bàsiques que pertanyen al CIBE, al Baix Empordà, no? El dijous es va fer Palafrugell i la Bisbal i el divendres es va fer Torroella i Palamós, i una mica la sensació als quatre llocs era la mateixa, eh? De molta alegria, no? I de ganes una mica de fer els primers passos per deixar enrere tota aquesta situació.
Clar, ja s'ha vacunat tota l'àrea bàsica de salut, en el vostre cas?
Exacte, el divendres vam fer la vacunació,
tota, eh?
Hi ha gent que encara no l'ha pogut fer. Tota no, perquè hi ha gent que encara no l'ha pogut fer.
Ja.
O sigui, evidentment, la vacunació és voluntària, tot i així estem parlant de xifres superiors al 85% de gent que es vol vacunar. El problema és que també hi ha una sèrie de fets que fan que no ho puguis fer encara que ho vulguis fer ara, eh? Com pot ser que estiguis embarassada, no? Que encara no es recomana, no hi ha estudis al respecte, o, per exemple, que encara estiguis passant la malaltia, que siguis positiu en aquests moments. Llavors, aquesta gent que, malgrat es vulgui vacunar, encara no pot fer, hauran de fer, doncs, més endavant.
Mm-hmm. Com esteu ara en l'àrea bàsica de salut pel que fa a dades, pel que fa al creixement de casos?
La veritat és que estem en una situació no molt bona a l'àrea bàsica de Palamós, no? Que també comprèn Calonge, Sant Antoni i Vall-llobrega. Tenim dades una mica preocupants en quant a números de contagi. Diguem que estem una mica en el top de les quatre àrees bàsiques. Llavors, és molt important aprofitar, no?, aquest moment també per reforçar el missatge a la població, sobretot de que no ens relaxem, que estem en la tercera onada, que sembla que apunta maneres, i que és important mantenir la distància social, la mascareta, el rentat de mans i la higiene.
Clar.
Si estem en unes dades de contagi força elevades.
Clar, heu rebut la vacuna vosaltres, perquè esteu en primera línia. Com és un dia a dia en el CAP de Palamós? Us venen moltes persones sospitoses?
Intentem filtrar una mica sempre, no? des d'admissions, des del call center, el motiu pel qual la persona necessita visitar-se amb nosaltres. I en cas de que sigui un tema relacionat amb Covid, no? Es fa una sèrie de preguntes molt protocolitzades, si hi ha febre, si hi ha hagut tos, si hi ha hagut malestar, diarrees, no? Pot donar un ventall molt ampli, i a partir d'aquí nosaltres fem un cribatge, doncs, si aquesta persona necessitarà atendre's presencialment amb nosaltres, sempre que hi hagi patologia que pugui ser sospitosa de coronavirus, de Covid, els fem venir en menys de 24 hores per fer-se les proves ràpides. No? Si han passat menys de 5 dies de símptomes, se'ls fan les proves ràpides. Si han passat més de 5 dies, llavors es fa la PCR, que és més efectiva a partir del 5è dia. Uh-huh. Però sí, intentem que tota la gent que té símptomes sigui visitada presencialment, tant per veure el seu estat clínic com per fer les proves.
En aquesta situació creieu que caldrien més mesures, per exemple, un cribratge a Palamós?
Ara per ara la situació la tenim controlada amb els gestors, no? De seguida que detectem un cas, com et dic, en menys de 24 hores se'ls està visitant, i de seguida els gestors Covid es posen en contacte amb aquesta persona i fan el seu estudi de contactes. Aquest estudi de contactes, entre 2-3 dies se'ls fa la prova, però des del primer dia està aïllat. Per què esperem 2-3 dies? Per assegurar que si és positiu ho serà. Si es fa immediatament i aquesta persona no té símptomes, pot ser que encara l'enganxem negatiu i al cap de 2-3 dies ho faci. Llavors és una manera d'assegurar-nos que si aquesta persona és positiva la detectarem. En quant a les dades de si cal o no fer un cribatge poblacional, això és la regió sanitària i epidemiologia els que ho determinen, i de moment no ho han estimat necessari. Evidentment, si ho determinen, doncs es farà, però ja ho han estat estudiant i de moment no ho han vist necessari.
Per tant, el missatge ara mateix és no relaxar-nos, i tot i que potser ens arribin notícies que en els propers dies tot el país, doncs, les dades puguin començar a detectar un petit símptoma de millora, això no és igual a tot el... I, per exemple, aquí al Baix Empordà, en moments en què a tot arreu hi havia dades positives, aquí seguíem creixent. Vull dir que no... És més centrar-se a escoltar els mitjans de proximitat, per exemple, per saber el que diuen sobre les dades. La mesura bàsica seria aquesta, no? Sobretot, molta precaució.
Totalment, totalment. Molta precaució, no relaxar-los, no? Reduir el nostre ventall de contactes socials, mantenir els grups bombolla i una mica seguir, com dius tu, les instruccions que intentem anar donant pels mitjans de comunicació.
Meritxell Pérez, directora de...
Evidentment, posar-se en contacte amb nosaltres, sí, això sempre, sí.
El mínim símptoma, no? Meritxell Pérez, directora de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós, gràcies per passar avui pel Supermatí, molta sort i molts ànims.
A vosaltres, moltes gràcies.
Adéu. 8 i 27 minuts, de seguida tornem.
La millor varietat musical. Una sola ràdio.
La ràdio de l'Empordà.
Ràdio.
Tota l'actualitat de l'Empordà és a radiocapital.cat. Les notícies més pròximes, l'opinió dels experts, els sons i les imatges per saber tot el que t'envolta. Són a radiocapital.cat. Ràdio Capital és molt més a internet. Sempre que vulguis, radiocapital.cat.
La ràdio de l'Empordà.
Quan l'home va necessitar transportar coses pesades, va inventar la roda. Quan va necessitar cobrir distàncies més llargues, va inventar el cotxe i la furgoneta. I quan va necessitar fer-ho sovint i al millor preu, va aparèixer Masca Motor. A Masca Motor sabem que no reinventarem la història i per això ens conformem en oferir una flota completa de cotxes i furgonetes per transportar persones, objectes o el que et calgui. En tenim de tot tipus, preus i mides. Busca la teva a mascamotor.com. Masca Motor, al carrer de la Lluna 51 de Palafrugell.
Ràdio Capital de l'Empordà, el Supermatí, quan falta un minut per dos quarts de nou del matí. Dissabte es va detectar un terratrèmol de magnitud 3,3 amb epicentre Cassà de la Selva. Es va detectar al Gironès. a la Selva, també al Baix Empordà. No va quasi una d'anys i es va produir, segurament molts ho vau notar, a les 12:40 minuts.
El terratrèmol va sacsejar lleugerament diversos municipis del Baix Empordà, com Santa Cristina d'Aro, Palamós o Calonge. Molts usuaris van explicar a través de les xarxes socials com havien notat el petit sisme. Segons Protecció Civil, no hi ha danys coneguts pel terratrèmol.
Important, que la falta de danys. Marxem cap a Platja d'Aro. Nova protesta dels comerciants de Platja d'Aro per segon dissabte consecutiu han aixecat les persianes dels seus establiments de manera simbòlica. D'aquesta manera volen fer palès el seu malestar amb les decisions del govern que els obliga a tancar els comerços no essencials els caps de setmana i també limita la mobilitat.
Per tot plegat tornen a reclamar al govern que els deixi obrir o que compensi les pèrdues que estan tenint amb ajudes directes. El problema és que la casuística del municipi, que s'omple sobretot els caps de setmana, fa que el tancament de dissabtes i diumenges i el confinament perimetral colpegi durament contra aquest sector. El president de l'Associació d'Empresaris de Castellplatja d'Aro i S'Agaró, Manel Canadell, reclama ajudes directes en cas que hagin de seguir tancats.
En el sentit de que som conscients de que la pandèmia afecta tothom, que la pandèmia és una malaltia que no podem fer res, però volem posar en relleu de que, a part de la malaltia, que també patim nosaltres, com tot el planeta, en el cas nostre és doblement greu, ja que no només patim els efectes de la salut, sinó també els efectes econòmics. I això, creiem que aquí es genera ja una injustícia, en el moment que hi ha una part de la població que únic i exclusivament pateix, que no és poc, la malaltia, i nosaltres, a més de, també, doncs, com ja dic, la malaltia, els nostres comerços i els nostres negocis estan anant a l'aigua perquè no tenim possibilitat.
Un dels que sí que pot aixecar la persiana els caps de setmana és en Marc Ferrer, perquè té una perruqueria al centre del municipi.
Tot i que pot treballar, explica que a ell li han caigut la facturació també un 90%, perquè el confinament perimetral, una vegada més, no permet que els clients hi vagin.
Al final és normal que estiguem, discriminats en referència a un Girona, un Figueres o una ciutat més gran, que clar, aquí quedem sols. Vull dir, pots aguantar fins a un punt, però arriba un punt que ja no rebem cap ajuda de cap tipus. Vull dir, és que aquest és el problema. Vull dir, estem abandonats, ens sentim, la sensació que tenim és d'abandó.
El suport als comerciants és molt important a Platja d'Aro, si bé bona part dels que tenen botiga no han pogut protestar perquè no són del poble i el confinament perimetral també els impedeix venir. A més, també compten amb el suport de l'Ajuntament i altres associacions de comerciants d'arreu.
Vuit i 32 minuts, atenció a això, l'Ajuntament de la Bisbal denuncia més de 20 sabotatges als parquímetres de la ciutat des de l'agost. Atenció, per aconseguir fer-los malbé, el procediment sol ser tirar productes com àcid per la ranura on s'introdueix la moneda, i això fa que la màquina quedi inutilitzable i que es pugui aparcar de franc, atenció, a la zona blava de la zona.
Exacte, en molts casos, degut als parquímetres fets malbé, hi ha carrers de la zona blava que no tenen una màquina operativa a menys de 2 minuts. Això obliga l'Ajuntament a suspendre el servei en les vies afectades. L'alcalde del municipi, Enric Marquès, destaca la setmana després de la Festa Major, quan totes les màquines del poble van ser sabotejades.
Hi ha hagut, al mes d'agost, hi va haver un moment just després de la Festa Major, que en 2 dies totes les màquines de la zona blava van estar sabotejades, totes. Després les hem anat arreglant i les anem arreglant, anem vigilant, anem posant els mitjans per detectar qui o quines persones, o una o diverses, poden ser els autors d'aquests fets. Això està en coneixement de Mossos d'Esquadra.
Però això no és tot, perquè l'Ajuntament de la Bisbal també va denunciar un desfalc en la recaptació de la zona blava.
El consistori va denunciar davant la Fiscalia de Girona un desfalc de 51.000 euros. Van detectar que els ingressos no s'ajustaven al que s'havia recaptat en la venda de tiquets i es va obrir una investigació interna. Els jutjats de la Bisbal van citar a declarar un dels treballadors de l'aparcament regulat. Paral·lelament, es va establir un nou protocol que ha suposat que siguin altres treballadors municipals els que s'encarreguin de recollir els diners, acompanyats de la policia. A més, s'ha posat un precinte a les màquines.
Però això no és tot, perquè també hi ha polèmica sobre el fet que l'Ajuntament vol que una altra empresa s'ocupi del servei de la zona blava.
En aquest sentit, Enric Marquès assenyala que el que es vol és millorar la gestió.
Entenem que la gestió que hem estat fent des de l'Ajuntament els últims anys és millorable, bàsicament per un tema de capacitat, eh? I creiem que la millor manera de fer-ho és encarregar a una empresa que ens faci aquest servei. A veure, no és externalitzar un servei, perquè és un servei municipal.
L'alcalde també ha explicat que volen ampliar la zona verda perquè els veïns puguin aparcar a prop de casa seva i potenciar l'àrea vermella per afavorir el comerç local.
I no deixem la Bisbal perquè el drac i l'àliga de la Bisbal, dues figures històriques del municipi, seran declarats béns culturals d'interès nacional. La tramitació per fer-ho possible va arrencar al desembre amb els treballs de digitalització de les figures.
Un cop acabat aquest procés, el drac i l'àliga de la Bisbal seran les primeres figures d'aquesta tipologia en gaudir de la qualificació de béns culturals d'interès nacional. Des de l'àrea de cultura de l'Ajuntament asseguren que això dignificarà les figures i destacarà la seva importància per la població i pel país. Paral·lelament, al ple del 22 de desembre, l'Ajuntament va aprovar un seguit de resolucions en aquest sentit. Primer es va manifestar la voluntat de fer una recerca documental i històrica per aconseguir la màxima informació sobre el passat i origen d'aquestes figures. També executar un procés de restauració i conservar-les en la millor ubicació possible pel seu manteniment i alhora per la seva exposició al públic.
I encara en l'àmbit cultural de la Bisbal, parlem del Terracota Museu, perquè en un gener del 2021, amb unes mesures pràcticament iguals que les del 2020, tot segueix tancat, mentre que els museus segueixen oberts. I és que el Terracota Museu, per exemple, ha estat per ells per passar un any molt positiu, malgrat tot. Ho va explicar el Xavi Roques, director de Terracota Museu, a Ràdio Capital.
Roques ha explicat que la resposta de la gent ha estat molt positiva, ja que sempre que han pogut s'han mantingut oberts amb una ocupació d'entre un 30 i un 50%, i això ha demostrat que els museus són espais segurs, diu.
La resposta de la gent ha sigut molt positiva. Nosaltres estem molt contents de poder dir que a l'estiu, els mesos de juliol i agost, ens hem mantingut amb una afluència de públic igual que la del 2019. Per tant, realment, si no hagués estat per aquest tancament i pels darrers mesos que sí que realment s'ha notat una baixada de visitants, doncs la veritat és que no ho haguéssim notat massa.
Malgrat es van haver de readaptar moltes de les previsions, s'han pogut mantenir tota la programació prevista d'exposicions temporals grans i també inaugurar-ne diverses al llarg de l'any 2020. L'exposició de ceràmica de Jordi Cuixart, per exemple, ha rebut prop de 5.000 visitants i al llarg dels mesos d'estiu es van rebre els mateixos visitants que l'any 2019.
Ah, important aquesta xifra, important aquesta dada. Està bé. A més, es va poder celebrar el Festival Internacional de la Racota Museu, malgrat que no es va poder fer la Fira Mercat, es va mantenir la primera edició del Terracota Bienal.
Això és assegurat Roques degut a la militància cultural del municipi.
Totes, absolutament totes les activitats culturals programades, des de conferències, xerrades, demostracions, visites guiades, bicicletades per les xemeneies de la Bisbal, inauguracions d'exposicions, tot això ho vam poder fer. I d'alguna manera jo crec que és la prova, no? Bàsicament, d'aquesta militància cultural que volem tenir, eh? I que no és només, ja t'he dit, exclusiu del museu, sinó jo crec de la pròpia ciutat de la Bisbal.
La situació també els ha obligat a avançar en un dels projectes que tenien pendents, el digital. Així doncs, han creat exposicions culturals i tallers online. També la seva web va pujar un 30% de visites al llarg de l'any 2020 respecte al 2019 i també van obrir el Telegram del museu. Però això no és tot. El museu també va rebre una menció especial de patrimoni per la seva rehabilitació i un premi pels catàlegs del museu. Amb tot plegat, un balanç positiu del 2020, tot celebrant els 5 anys de la seva reobertura.
Per una banda, un museu que arquitectònicament té una gran vàlua, no?, per la seva rehabilitació, i per l'altra també totes aquestes activitats, totes aquestes exposicions, tots aquests catàlegs que estem realitzant, doncs que també està deixant un pòsit físic que d'alguna manera també mereix un reconeixement extern.
Podeu escoltar l'entrevista sencera, com sempre, a radiocapital.cat.
Marxem a Palamós. Si les sintonies ho volen, eh? Només si l'ordinador avui ho vol, aviam. Tornem a intentar. Marxem a Palamós, ara. Perquè l'Hospital de Palamós incorpora la videofluoroscòpia com a prova diagnòstica de la imatge.
La nova prova suposa un benefici pel pacient amb disfàgia, ja que millora la rapidesa en la previsió del diagnòstic i el tractament que el servei de rehabilitació proposarà. Alhora, suposa evitar desplaçaments fora de la província, ja que fins ara els pacients eren derivats als hospitals de Mataró. Ara, en canvi, els pacients de la província de Girona es podran fer la prova a l'Hospital de Palamós. Per poder realitzar la videofluoroscòpia, l'Hospital de Palamós ha incorporat el software necessari al servei de diagnòstic per la imatge i també ha format els tècnics de radiologia. La videofluoroscòpia en si consisteix en una prova radiològica dinàmica que permet observar la mecànica de la deglució i estudiar les possibles alteracions. Aquesta prova es realitzarà a pacients que presenten disfàgia, que ve provocada perquè la musculatura que intervé en la deglució no funciona correctament i fa que part de l'aliment se'n vagi als pulmons. Aquesta problemàtica és una de les quals presenta més freqüentment els pacients recuperats de la Covid-19. Mm-hmm.
Doncs gràcies, Paula. Ara expliquem una altra qüestió també relacionada, en aquest cas amb Palafrugell, perquè la gaironina de Palafrugell tira endavant tot i les restriccions.
Sí, els responsables dels establiments participants en la gaironina d'enguany van decidir dimecres passat mantenir la celebració, malgrat les restriccions marcades pel Procicat. L'Ajuntament de Palafrugell hi dona complet suport i el regidor de l'Institut de Promoció Econòmica de Palafrugell, Joan Vigas, assenyala el següent.
I esperem, a mirar la possible, doncs, que la campanya es vagi portant a terme d'alguna manera o una altra amb les dificultats que hi haurà inherents i que és evident que no podrem tenir els creixements que teníem exponencials de 20-25% als anys de 18-19, però que a la mida de la possible sigui una campanya de la qual podem gaudir no solament la gent del municipi, sinó la gent d'arreu de Catalunya.
Destaca el fet que s'han mantingut les diferents fórmules que inclouen el menú i l'allotjament en algun dels hotels del municipi, a l'espera que a prop dels 3 mesos de campanya les mesures es flexibilitzin. A més, els que consumeixen els 11 restaurants participants d'enguany rebran un talonari d'etiquets per poder visitar els diferents equipaments culturals del municipi, un tiquet per la piscina municipal i un descompte per comprar vins.
Sí, ben bé que sí que han de canviar les restriccions perquè la gent pugui gaudir d'aquesta carruïnada, però esperem que això, doncs, sí, passi aviat. 8:41, de seguida tornem i parlem amb la Marc Coll i la seva convidada d'avui a les Veus de l'Empordà.
Llistes n'hi ha moltes, però nosaltres tenim la primera llista. Els dissabtes, de 6 a 8, a Ràdio Capital, arriba la primera llista. Amb Marc Clapés. Entrades, sortides i les novetats de la setmana a la primera llista. Un repàs de 2 hores a les cançons que més triomfen de la mà d'en Marc Clapés. Tot un especialista en llistes. La primera llista. Ràdio Capital.
La ràdio de l'Empordà. La calefacció de gasoil és neta, eficient i econòmica. Però no tots els gasoils funcionen igual. A l'estació de servei Cursà només hi tenen els millors combustibles per oferir un bon servei a domicili basat en la qualitat. A més, tenim un ampli horari d'entrega i facilitats de finançament. Si busques un servei de qualitat, contacta amb nosaltres. Estació de servei Cursà. Telèfon 972-630028. El teu gasoil de confiança. Saps on es fabriquen les cançons que sonaran en un futur? Al Factoria Musical. Et posem tot allò que serà un èxit i repassem què s'escolta arreu del món. Combinat amb les cançons que ho van petar en el seu moment. Factoria Musical. Cada diumenge de 6 a 8 del vespre amb l'Àlex Mata.
Ràdio Capital.
La ràdio de l'Empordà.
Un minut i mig i seran 3:15 de 9 del matí. Com cada dilluns, tanquem el programa amb les Veus de l'Empordà, la secció on coneixem persones dels diferents municipis del Baix Empordà a través dels seus veïns i veïnes. Bon dia, Marc Coll, què tal, com estàs?
Bon dia, Dani. Doncs molt bé, tu què tal?
Bé. Mira, de dilluns, però vaja, els dilluns, sí. Els dilluns són millors.
Bueno, però ja hem superat l'inici d'any.
Sí,
això també és això, veritat.
Sí. Aviat trobo... No sé si arribarà aviat allò el Blue Monday, no? No sé si ha de ser un dia d'aquests. Allò, el dia
no
més...
És avui?
No, és avui?
Crec que sí, eh?
Ah, doncs
potser
mira.
Potser vaig equivocada, però jo crec que és avui. Ah, o sigui sí? Que potser estàs així perquè és el Blue Monday.
Doncs sí, potser sí. Escolta, mira, la setmana passada érem a Palafrugell, vam parlar de la gastronomia, concretament de les garoines i la gallonada, que per cert, ara mateix explicàvem que aquest any es manté, que ens deien, hem d'estudiar si es manté. Doncs avui hem explicat que sí que es manté aquesta garoinada. Aviam si, aviam si en els 3 mesos que queden de campanya, doncs en algun moment es reobre la circulació i tenen bona sort. En tot cas, avui seguim a Palafrugell, no?
Doncs sí, avui seguim a Palafrugell, tot i que avui realment canviem radicalment de tema i no parlarem de gastronomia, sinó que parlarem d'un tema més complex. Com bé saps, Dani, Palafrugell és un dels municipis del Baix Empordà que té més immigració i, malauradament, el racisme també hi és present a dia d'avui. Per parlar de com és la convivència en aquest municipi, tenim amb nosaltres a la UATF Amità, que és veïna de Palafrugell i estudiant interessada en l'activisme social. Bon dia, UATF, què tal? Com estàs?
Hola, bon dia.
Hola, bon dia,
Marc. Bon dia, Marc.
A UATF, ara deia que... Com estàs?
Bé, gràcies.
A veure, ara deia que estaves estudiant actualment. No sé si
sí.
Segueixes vivint a Palafrugell o t'has hagut de mudar per poder seguir estudiant.
No, segueixo vivint a Palafrugell. Ara mateix estic estudiant per la UOC, però sí que quan estudiava a la Universitat de Girona, doncs anava i tornava cada dia. Així que sí, segueixo vivint a Palafrugell.
O sigui que realment estimes Palafrugell, no?
Molt.
Si et sembla, no sé si vols que expliquem els teus inicis, quan va ser la teva arribada a Palafrugell, com és que vas venir a petar a Palafrugell amb la teva família, si vols explica'ns una mica la teva història i llavors, si et sembla,
sí,
ens atrevem més en el temps.
Sí, tant. Doncs mira, vaig arribar aquí amb 11 anys, per allà el 2006, per reagrupament familiar, perquè el meu pare ja portava un temps aquí i res, vam venir aquí amb la meva mare i els meus germans.
I vau venir directament a Palafrugell o abans vau passar per alguna...
No,
i ho teníeu clar?
Vam venir a Begú primer, vam viure pocs anys a Begú i després ja vam arribar a Palafrugell i és el que considero el meu poble.
Bueno, sí, sí, és on has estat més anys, també és veritat que al final és on estàs. Tu portes molts anys per lo que entenies aquí a Catalunya, concretament doncs, sempre has estat per l'Empordà, té la teva integració a Catalunya i concretament a l'Empordà, que és on realment tu ho has viscut.
Doncs si m'ho permet, faré un petit incís en la paraula integració, perquè sí que es diu molt, però d'alguna manera integració, la paraula en si, el concepte, comporta com l'eliminació de les arrels, cultura i identitat. Potser la paraula seria inclusió. Integració també vol dir que una persona absorbeixi i assimili tots els costums i la cultura del nou lloc, diluint-se, però també oblidant-se i deslligant-se totalment de la seva història, de la seva cultura, de la barreja de cultures que té.
Així que, tota per tant, la raó, això és una cosa que no s'ha de perdre, tota la raó.
Sí, i per tant, inclusió al final és no només a nivell cultural, sinó inclusió. La paraula inclusió és com que respecta la diferència i inclou les persones. I això no només és a nivell cultural, sinó també a nivell de persones amb capacitats diferents, etc. I jo vaig tenir, en el meu cas, vaig tenir molta ajuda de l'escola i dels professors, també gràcies a tot el tema de la immersió lingüística. I el que no va ser fàcil i segueix sense ser-ho és la percepció general i concretament la percepció de la gent a fora o fins i tot de companys i aquests últims anys, no sé per què, encara sembla que sigui més difícil amb tot el tema del moviment de l'extrema dreta, de les notícies falses, dels rumors... Dels
sí, que tu has notat que ha anat empitjorant amb el temps, que en teoria és una cosa que hauria d'anar millorant, no? A poc a poc la gent s'anés sí. adaptant a una cosa que és totalment hauria de ser normalitzada. Tu notes, pel que em dius, que amb el temps, per desgràcia, pel que em dius tu, doncs sobretot és pels mitjans, una mica per alguns mitjans, i també per aquestes falses notícies, notes que ha empitjorat la situació.
Sí, una mica, no? Sí, així una mica es nota l'ambient una mica crispat i sensible. Però bé.
Perquè tu em deies... Sí, digues. Sí.
Digues, que sempre també, però que des de sempre, que abans també existia el que existeix ara, només que ara és com si es notés més d'alguna manera en l'aire, però sí.
Sí, la veritat és que és una cosa que hauríem d'intentar eliminar i que la gent comencés a ser més respectuosa en general, eh?
Sí, i tant.
I que no creés un problema d'això. Perquè tu em deies que, gràcies a Déu, has tingut ajuda de l'escola, no? Que t'han ajudat. Sí, i imagino que també els companys, encara que m'has dit que en algun cas ha estat més difícil. Uh-huh. Però no sé si fora de l'escola, potser, perquè si l'escola t'ha sentit més acompanyada, has patit en primera persona algun cas de racisme o has vist algú del teu voltant que hagi patit, per desgràcia, no? Doncs aquest racisme que existeix i que encara és latent.
Continuament. Mira, és que la resposta és tan directa. Gairebé sempre he patit racisme i el segueixo patint. I podem començar des de la problemàtica de l'habitatge, de la discriminació pel lloguer, que és ja, bueno, està a tot arreu, a les notícies... arribes a les agències i et diuen tens nom àrab, tens color de pell així, et vesteixes així, no et volem. Malgrat que la Constitució deixa clar que no es pot fer, però bé, ho fan perquè també els és igual i perquè no, la llei ara mateix no es persegueix. Fins i tot per accedir a llocs de treball. M'han arribat a passar escenes i situacions a vegades surrealistes, però que estan allà. Pel tema, per exemple, en el meu cas, o pel tema del nom alguna vegada, o pel tema del vel. Per telèfon tot superbé, però a la que em presento al lloc, ostres, no m'esperava que fossis tu. Què vols dir, que no t'esperaves que fos jo?
Que al final tothom pot anar com vulgui, tothom és lliure. No, d'anar com vulgui. Exacte. I el que deies tu, vull dir, són les teves creences i tampoc
i això,
has de canviar.
Això t'ha passat a Palafrugell, no. Això t'ha passat a Palafrugell, amb agències i llocs de Palafrugell.
Sí, sí.
Mare de Déu, senyor.
Sí, a Palafrugell. De fet, podem... No ho diguem ara, però podem dir... això només, no només em passa a mi, sinó també a gent del meu voltant, vull dir que ens ho estem explicant cada dos per tres, i podem dir noms, o sigui, ens sabem els comerços lloc per lloc. I sí, és que per molt, de veritat, si arribés a explicar les coses que han arribat a dir per portar el vel o les coses que ens han arribat a dir a les agències, és que sembla irreal, però és així. També coses més sutils, no? La desconfiança aquesta als comerços. A la que veuen una persona en concret, doncs aquesta desconfiança o fins i tot tan sutil com és que et parlin en castellà i a poc i parlin de tu davant de tu i davant teu i com si tu no entenguessis res. I res, aquest menyspreu, no?, que està allà.
Perquè Palafrugell és molt generalitzat, això? O sigui, és difícil la convivència dels diferents col·lectius dins del municipi o és una cosa molt concreta?
A veure, això està generalitzat. Si parlem de la convivència en concret, entre els diferents col·lectius em refereixo, és bona, sempre que hi hagi espai per respecte i l'enteniment. Aquestes són com... A veure com ho explico. És una situació generalitzada, pot passar aquí i allà, però no és que... Però tampoc crea com una problemàtica entre col·lectius en concret, eh? O sigui, ja pel nom, per molt català que fossis, ja pel nom ja et passaran coses. Per tant, hauríem de marcar una mica què és això de potser dels col·lectius o a què ens estem referint. Però bé, en tema de convivència, això, sempre que hi hagi respecte, com bé has dit abans, sempre es porten bé les coses.
Perquè tu, que has estat també, com he comentat, doncs, sempre has tingut aquesta vena, no?, activista, quines accions creus que són les més importants per prevenir aquests casos de racisme?
Jo crec que, sobretot, és degut a la forta estigmatització que hi és ara mateix pel tema que hem comentat de mitjans de comunicació, l'exageració, a la generalització. Per exemple, una persona que s'ha portat malament en un tal lloc, l'identifiquen com a persona àrab, musulmana, del Senegal, i ja és, passa una generalització que tots els senegalesos o tots els àrabs o tots els marroquins o tots els musulmans són com aquesta persona. Per tant, és com, és una estigmatització directa cap a tota una comunitat o cap a tot un col·lectiu. I perquè a vegades és que fins i tot hi ha gent que li interessa que sigui així.
Això és molt greu. Això és una cosa molt estesa. En notícies de successos, nosaltres hem decidit, i a més el que hauria de ser, mai dir la nacionalitat de ningú. Sigui espanyol, per què? Vull dir, no aporta informació. I hi ha molts mitjans que ho segueixen fent, i això és molt greu.
Sí, exactament. De fet, ho hem denunciat moltes vegades, però ens han anat fent cas més o menys, però encara segueixen sortint notícies d'aquest tipus. I és trist, no? Però és que té unes conseqüències brutals per les persones que en aquest cas procedeixen del mateix lloc de la persona que ha comès un delicte. De veritat, és molt fort. Però bé, també és el que deia, que hi ha gent que li beneficia que hi hagi aquesta marginalització i estigmatització, perquè des de fer servir els immigrants com a mà d'obra barata, però que això, no deixin de ser immigrants. Es converteixen en ciutadans de segona, no?, per treballar i ja està. La desconfiança i el desconeixement tampoc ajuden gaire i es va fent bola tot.
Sí, això hauríem d'intentar anar-ho arreglant. Jo sé que tu formaves part, ara em sembla que està aturada, no?, de l'agrupació de referents per la convivència de Palafrugell, almenys per poder millorar la situació en aquest municipi. No sé quines accions duieu a terme i si quan tu estaves posada i tot això estava doncs més actiu, vas notar doncs que hi hagués una millora en aquest sentit.
Doncs bé, sí que ara mateix no està actiu el grup, però sí que el grup, quan es va crear per ja l'any 2017, des del Centre de Mediació i Convivència de l'Ajuntament, va ser amb la idea d'impulsar una proposta de treball per la convivència al nostre poble. Com a grup vam estar col·laborant en diverses trobades, com ara l'edició anterior d'Entaulat. La de l'any passat no es va poder dur a terme, però la de l'anterior sí, que ens va emportar una superbonica experiència. Després, l'Iftar Popular, els que van assistir més de 400 persones. I en aquest cas volia ser com un espai de trobada i de convivència per trencar certs tòpics i donar a conèixer una celebració tan important per una part dels habitants de la vila. Jo per exemple em vaig ficar perquè la voluntat aquesta de canviar certes percepcions, fer coses pel poble, no? Treballar, posar temes de debat sobre la taula,
que coneguin exacte, una altra cultura, una altra història, sí. i que vegin pues, que al final es pot conviure, vull dir, amb la paraula clau que hem anat dient tota l'estona, que és respectant.
Què és el que creus que s'hauria de fer? Potser ara en plena pandèmia és complicat, perquè les interaccions socials s'han vist impossibilitades, però què creus que s'hauria de fer quan tot això s'acabi? Quina seria la primera acció a dur a terme? per evitar situacions com aquesta i per anar educant en la convivència?
Mira, semblarà un tòpic, però és que realment la clau és l'educació. O sigui, l'educació en el sentit d'educar. Com en gairebé tot? O sigui, educar en el coneixement, en la diversitat, educar en el respecte que hem repetit ja unes quantes vegades i hem insistit, en la igualtat. Com accions puntuals, fer trobades, compartir, agrupar-se l'una amb l'altra... I també, a veure, una mica crec també que entra en l'educació deslligar-nos una mica d'aquesta visió eurocentrista que hi ha sobretot aquí instal·lada, sobretot en diferents àmbits de la societat occidental en general. I pensar i deixar que altres realitats existeixin i respirin. No sé si m'explico, és que és com que tenim una forma de vida aquí i és la que ha de ser, però és que ja existeixen moltes altres formes de vida, moltes altres realitats d'altres experiències i que funcionen igual i que poden conviure i cohesionar-se superbé.
Doncs,
però hem d'anar amb la ment oberta, sí. Sense prejudicis.
Exacte, ment oberta, jo anava a dir-te. És clau, ment oberta, i respectar i aprendre a conviure uns amb els altres.
Acabem d'arribar a les 9 del matí a Watef Vermitage, amiga de fet de Ràdio Capital. Gràcies per passar avui per les veus de l'Empordà.
A vosaltres, gràcies a vosaltres.
Que tinguis molta sort i que vagi molt bé la setmana.
Gràcies, igualment.
Moltes
si
gràcies, eh?
Acabo amb una frase, sí, de Lara Malikian, que va dir en un discurs i que em sembla superbonica, i diu: últimament se'ns vol fer creure que els immigrants i els refugiats són la causa de les misèries de la nostra societat. Espero que no us ho cregueu. La immigració i els viatgers sempre hem sigut la riquesa de la nostra civilització. I res, felicitats pels 20 anys de Ràdio Capital. I que tingueu una superbona setmana. Gràcies per convidar-me.
Gràcies. No, gràcies a tu per ser-hi i també gràcies per aquest final, que acabem així molt bé el dilluns, realment. Una bona cita.
Gràcies.
Adéu.
Així bé.
Adéu, gràcies.
Mar, tornem a parlar la setmana que ve.
Doncs sí, la setmana que ve seguim. Que seguim. Vagi molt bé la setmana.
Que vagi molt bé.
Igualment.
Adéu. Oh. Nosaltres anem acabant. Passant pràcticament 2 minuts de les 9 del matí, fem un últim repàs a la previsió del temps. Albert Aparicio.
Dilluns de bonança meteorològica, amb ambient majoritàriament assolellat o amb alguns intervals de núvols en general poc abundants. La jornada serà amb menys amplitud tèrmica que ahir, quan es van fregar els 18 graus. Avui els valors màxims estaran entre els 13 i 15 graus, amb lleuger vent de component nord. Demà és possible la formació d'algun núvol baix o boira matinal, però el dia serà força assolellat.
Gràcies, Albert, que tingueu molt bon dia. RadioCapital.cat per trobar totes les notícies del Baix Empordà actualitzades al minut. I nosaltres tornem demà a les 8. Que vagi bé.